La caravana, amb Joan Trias. El bar. Una entrevista diferent.
Va, tornem a ser com cada divendres. La caravana que es desplaça fins al bar Bodega Bartolí, al cor del barri de Sants, per entaular-nos tot prenent alguna cosa, ni més ni menys que Guillem Clua, dramaturg, guionista, director, graduat en periodisme. El nostre convidat d'avui iniciava la seva formació teatral a la Londres Guildhall University i a la Sala Beckett de Barcelona. Actualment és considerat com una de les veus més internacionals, innovadores i versàtils del teatre nacional. Les seves lletres han plasmat llibres, obres de teatre, sèries de televisió i pel·lícules a la gran pantalla. Obres com Smiley, el 2012, que ha acabat sent una sèrie d'èxit de Netflix, i pel·lícules com Los renglones torcidos de Dios, el 2022, formen part de la feinada de Guillem Clua. La crítica ha definit la seva obra com multidisciplinària, eclèctica, i les acadèmies de cinema, literàries i teatrals han guardonat àmpliament la seva creació. Avui el dramaturg, guionista i director seu amb nosaltres per parlar-nos d'ell i d'una de les altres joies de la seva trajectòria, l'obra L'Oreneta, que torna a la Villarroel de Barcelona fins al proper 28 de maig. Guillem Clua, què tal? Molt bona tarda.
Hola, què tal?
Des d'allò que diuen els jugadors del Barça, jo de pequeñito ja era del Barça. Tu de petitet ja volies ser dramaturg?
No, jo de petitet no sabia què volia ser. El que sí que sabia era que m'agradava molt escriure. I feia allò de llegir La història interminable o alguna novel·la així juvenil, i jo acabava la novel·la i obria una llibreta i escrivia la versió millorada, ampliada i amb dibuixets d'aquella novel·la. Per això, des de que tinc un boli a la mà que escric. I d'aquí vaig anar a petar periodisme, perquè en aquella època, si t'agradava escriure, feies periodisme, i de mica en mica em van seduint al món de la ficció, i així és com vaig acabar escrivint teatre.
Recordes, però, la primera obra de teatre que et va marcar i que vas dir, hòstia, és que jo em vull dedicar a això?
Marisel. O sigui, sens dubte.
Sí, de clar, eh?
Marisel. O sigui... No, Marisel ens va marcar amb molts joves de l'època, de finals dels 80, i no només em va marcar perquè m'agradava el que... Jo no sabia que allò em marcaria i acabaria escrivint teatre, però em va marcar dient què collons és això que acabo de veure, i el que sí que va determinar va ser la meva gran passió pels musicals.
Guillem, ara et fèiem una presentació una mica sèria, més protocolària, d'aquelles que, degut al teu gran recorregut, ens ha costat molt escurçar, no? No obstant, si et preguntem com et presentes tu, ens trobem amb la teva biografia de Twitter, en la que hi poses dramaturgo, guionista, director, hilandero, tuitero, prosopagnòstico, concebollista, transfeminista, Premio Nacional de Literatura Dramàtica i maricón. Tot això et defineix perfectament o encara dia d'avui
falta,
posaries...
Falta espai. La bio de Twitter, malauradament, té un número limitat de caràcters i he hagut d'escollir molt curosament el que hi posava.
Molt curosament.
Home, concebollista és molt important.
Et sents un dels referents clau a la lluita dels drets LGTBI a través de la pantalla?
No, un referent clau no, és molt agosarat definir-se així. Jo crec que tinc un granet a sorra a aportar des de la meva professió. Des de la creació crec que totes les persones LGTBI potser tenim una responsabilitat afegida per mostrar històries, realitats, identitats, orientacions diverses amb les històries que escrivim, perquè la gent no està acostumada a veure aquestes històries i les hem de normalitzar ensenyant-les, senzillament, no fent cap reivindicació política, que per mi ja ensenyar-ho ho és per se, però no sempre explicant històries de càrrega política, sinó existir de vegades és el més polític que hi ha.
Potser que ja tocava que passés això?
Encara no ha passat del tot, vull dir, ho estem intentant, estem ficant la banya dintre de diferents ficcions, dintre de diferents formats, plataformes, pel·lícules, teatre, novel·les, però encara no hem assolit una normalitat desitjable dintre del que cap. I per exemple, no hi ha una realitat LGTB dintre de les pel·lícules de superherois o la ciència-ficció o el terror. Tot això ha d'anar canviant de mica en mica i tots hi hem de posar de la nostra part.
Què ha significat per tu Smiley? Vens del recorregut d'Smiley, que va ser l'obra de teatre el 2012, no? I ara ha sigut un boom a Netflix.
Sí, és impressionant el que ha passat amb Smiley ja des del principi, des que vam començar la sala Flyer aquí al costat, a més, aquí al barri de Sants, 40 localitats, una obra molt petita que vam fer el Ramon Pujol, l'Albert Triola, i cada èxit, cada nou bolo que sortia, cada nova llengua que es traduïa, era un regal. I durant aquests últims 10 anys el regal s'ha anat fent cada vegada més i més gran, fins que va trucar a Netflix i va dir volem una sèrie. Mai en els nostres somnis més salvatges ens hauríem pogut imaginar que això passaria.
Tot i així, Guillem, sí que hi ha hagut gent o crítica que diu que Smiley ha pecat de personatges estereotipats. Com has rebut aquest tipus de crítica?
Rebo les crítiques d'una manera molt oberta i, evidentment, tota crítica és legítima. I crec que aquesta crítica en particular, n'hi ha hagut d'altres, però aquesta en particular es basava en el fet que Smiley, ja des del seu origen, era un homenatge al gènere de la comèdia romàntica, que, per definició, és un clixé. Vam abraçar tots els clixés per riure'ns d'ells per adaptar-los i per explicar-los des d'una realitat LGTB. Senzillament això, no preteníem fer altra cosa que no fos això, i entenc que dins de la comunitat LGTB, tan necessitada de referents i d'històries on sentir-se representats, no es veiessin representats en aquesta, alguns d'ells, de la mateixa manera que molta població heterosexual no es veu representada en Love Actually, perquè és un gènere molt concret que respon a unes premisses narratives i ideològiques molt concretes i que en aquest cas eren les mateixes que Smiley.
Sí, és veritat, Guillem, fa pocs dies parlàvem amb Itziar Castro també en aquest programa i li preguntava un personatge que forma part del col·lectiu LGTBI ha de ser del col·lectiu LGTBI, l'actor?
Ah, vale. Bueno, jo crec que aporta un plus molt interessant i subratlla el seu caràcter polític a l'hora d'expressar la seva orientació sexual a través del seu personatge, i la persona que escull allò, ja sigui el director, el productor, qui sigui, evidentment ha de ser conscient que això aporta una dosi de veritat extra. Crec que és molt recomanable i és molt xulo que sigui així. Ara, ha de ser una condició sine qua non? Jo crec que no. En el cas d'Esmail és un exemple d'això. La meva prioritat en aquell moment era que aquesta història LGTB, creada per una persona i per un equip LGTB que estan, a més, darrere les càmeres i que mai se'ls menciona, curiosament, també aporta, la seva prioritat era visibilitzar aquestes històries i que arribessin al màxim número de gent possible. Si això implicava que dos dels actors no estiguessin fora de l'armari ni diguessin que formaven part del col·lectiu, per mi era un mal menor.
S'ha especulat molt en si hi hauria segona temporada de Smiley, què?
No hi haurà segona temporada de Smiley.
No rotund, eh?
No rotund. Hi havia la possibilitat que continués, però creiem tant nosaltres com des de Netflix que la història s'ha explicat, que s'ha explicat molt bé, que ha sigut un èxit estupendo i que hi haurà altres històries per explicar a Netflix, segur.
Si mirem també el teu últim any, Guillem, i veiem Los Renglones Torcidos de Dios, una pel·lícula de 3 Media i de Warner i dirigida per Oriol Paulo, amb qui tu treballes per adaptar aquesta novel·la de Torquato Luca de Tena. Com ha estat tot el procés d'adaptació?
Per mi ha estat el repte més important, més difícil de la meva carrera, sens dubte. Adaptar una novel·la com Renglones, que és una novel·la que està a l'imaginari popular de tot Espanya, que és un llibre que està a totes les cases del país i que tothom coneix també, i que és tan difícil d'adaptar també perquè és un thriller dels anys 70, tots els mecanismes de narratius d'un thriller s'han explicat 10 milions de vegades des de llavors, i explicar una història evitant-los, no caient en aquests terrenys comuns i a la vegada innovant i allunyant-nos una miqueta del pes ideològic postfranquista que també tenia la novel·la, ha estat dificilíssim, un repte molt xulo. Treballar amb l'Oriol sempre és un regal i crec que ens en vam sortir prou bé.
Precisament per aquesta pel·lícula rebeu tu i l'Oriol el Goya al millor guió adaptat, la nominació als Gaudí, el Premi Círculo Escritores Cinematográficos també al millor guió adaptat. Déu-n'hi-do, no? T'has sentit reconegut amb aquesta feina?
Sí, els premis sempre dic que són un extras, no? Són una cirereta en un pastís, no són un objectiu en si mateix, ni et fan millor ni pitjor guionista, perquè responen a molts altres criteris. Però sempre és agradable que la professió els valori una pel·lícula, una obra de teatre, i estem molt contents.
Precisament parlant de premis, ho dèiem abans, Premi Nacional de Literatura Dramàtica el 2020. Suposo que és un premi importantíssim aquest, no?
Sí, és un dels premis més importants al que pot aspirar un dramaturg aquí en aquest país. Sí.
Per justícia?
Justícia.
Per justícia.
No, que també és important subratllar que el Premi Nacional de Literatura Dramàtica que dona el Ministerio el va donar amb una obra en català estrenada al Teatre Nacional de Catalunya.
Va, entrem en alguna polèmica, perquè el passat dilluns responies a una notícia de fórmulatv.com que explica la polèmica amb els crèdits de guió de 4 estrelles, la nova sèrie de televisió espanyola, i és que Borja Glez denunciava que, tot i haver escrit la Bíblia i el pilot de la sèrie, el seu nom no constava en els crèdits, i responies tu, Guillem, a la polèmica dient: basta ya de usurpar créditos de guión, solo quien escribe puede ser guionista, solo quien escribe puede ser creador, punto.
Punto. Sí, és que no hi ha discussió, no. És així i ha de ser així. La persona que escriu és la que ha de firmar els guions. Un productor executiu que dona idees, un director que creu que aporta, no ha de sortir el crèdit de guió, no, o el crèdit de creador o showrunner. Showrunner sí, de vegades, però creador o guionista mai. Tenen altres crèdits, tenen altres shows, tenen altres maneres legítimes d'expressar la seva professió i de que surti amb un crèdit. El de guió, no.
Creus que s'infravalora la tasca del guionista?
S'ha infravalorat durant molt temps, sobretot el cinema, la televisió, ara comencen a canviar les coses, la figura del showrunner, l'adveniment de les plataformes i de diferents maneres de crear que hem importat dels Estats Units estan canviant això, els guionistes comencem a tenir un nom, un prestigi, ja no ens ningunegen, ja ens deixen passar l'alfombra roja, però bueno, no és això, no és que vulguem sortir la foto, senzillament volem que la nostra feina es valori com el que és una de les bases imprescindibles per a la creació audiovisual.
Precisament, si parlem de cultura i si mirem com la societat tracta l'escriptura, podem veure un Sant Jordi 2023 multidisciplinari, no? Tant que ja se l'ha anomenat com el Sant Jordi, que ha superat tots els rècords dels anys anteriors. Com vius tu normalment la dia de Sant Jordi, però com has viscut aquesta diada, que em sembla que has tingut algun accident per dret?
No l'he viscut. Estava a les Canàries amb una trobada de guionistes meravellosa, havia d'anar a fer unes xerrades, i em vaig preocupar d'arribar a temps al migdia a Barcelona, però hi va haver uns problemes amb Vueling que ens van deixar penjats, ens van enviar a Bilbao i em vaig perdre tota la diada.
Ara sí, va. Una de les raons per les quals Guillem Clua seu al bar amb nosaltres és per parlar d'un altre èxit de la seva carrera professional, l'obra de teatre L'Oreneta, que continua sent un èxit als escenaris catalans i que ara ho torna a fer a la Villarroel fins al proper 28 de maig. Com està anant aquesta obra?
Està anant molt bé. La veritat és que L'Oreneta, tot arreu on s'ha representat, ha estat un èxit. Soc molt afortunat en aquest sentit. Però aquí a Barcelona encara ha funcionat millor i em fa especial il·lusió, perquè és L'Oreneta està a casa seva, on ha d'estar, que és a Barcelona, i comptar amb l'Emma Vilarassau i el Dafnis Balduz amb aquesta producció és un regal de tal calibre que mai em podia haver imaginat que els tindríem.
Veus possible una adaptació o no?
Al cinema.
Al cinema.
Sí, tant.
Es farà realitat aquesta adaptació?
Ho estem intentant.
Uau, bona aquesta. No l'esperava aquesta.
Veus, una exclusiva, ja teniu. Ja està. Bueno, que ho estiguem intentant. O sigui, tingues en compte que jo, amb tots aquests 20 anys que porto escrivint, gairebé totes les obres s'han opcionat alguna vegada per fer pel·lícules i molt poques s'han arribat a fer-se realitat, sobretot en els últims anys, que sí que estem vivint un moment molt bo per adaptacions teatrals al cinema.
T'ho planteges sempre, això? Sempre que escrius per una obra de teatre, dius, hòstia, és que això donaria per una pel·lícula.
No m'ho plantejo. Crec que ara és una evolució molt natural, que estan seguint moltes obres. Jo, quan escric teatre, no penso ja, hòstia, la pel·lícula farem això. No, ja arribarà el moment que això, si tot va bé, es pot fer realitat o no.
Què ens vols, per qui no l'hagi vist, què ens vols explicar amb L'Oreneta?
L'Oreneta és d'aquelles obres que no es pot explicar gran cosa, perquè està plena de girs i d'informacions.
Per això t'ho deixo tu.
No, el que expliquem sempre, que és l'inici de l'obra. Una professora de cant acull a casa seva un alumne que vol preparar-se una cançó pel funeral de la seva mare. A partir d'aquí, de mica en mica, es va descobrint que els dos personatges tenen més a veure entre ells del que tots dos pensaven, i tot té a veure amb un atemptat que hi va haver a la ciutat un any abans.
De fet, quan parles de l'obra, Guillem, assegures que hi ha molta gent que diu que quan escrius t'has de desvincular emocionalment del text, però que en aquesta ocasió t'ha passat totalment al contrari.
Sí, l'obra està inspirada directament en un atemptat que hi va haver a Orlando l'any 2016, un atemptat a un bar que es deia Pulse, que era un bar LGTBI, on un senyor va entrar i va matar 50 persones. I jo me'n vaig assabentar el dia següent, que era el meu aniversari. Va ser un atemptat que em va colpir molt especialment. Vaig començar a investigar sobre el tema i, bueno, em va afectar molt profundament. I em vaig posar a escriure l'obra poques setmanes després i en molt poc temps tenia una primera versió acabada. Vull dir que va ser una cosa molt visceral.
Sense fer cap tipus de spoiler, per qui no l'hagi vist, però una obra que ens parla de la reivindicació, de la visibilització, però que també va més enllà d'això, entrant en qüestions, al meu parer, ètiques i morals sobre un atemptat terrorista i la mirada de la societat cap a les víctimes, no?
Sí, perquè precisament un dels fets que em va indignar més en el seu moment és que cap autoritat, cap òrgan policial, ningú va definir aquell atemptat com un atemptat d'odi, com un atemptat homòfob o contra la comunitat LGTBI. Sempre es va titllar d'un atemptat de signe islamista i encara avui l'FBI el defineix com a tal, tot i que va ser l'atemptat més mortal des de l'11S als Estats Units.
Quina creus que és la clau de l'èxit d'una obra com aquesta? Per què està funcionant tan bé l'Uraneta?
No ho sé, l'èxit és fugir ser, no és una fórmula que puguem aplicar, afortunadament. Es produeix una alquímia de vegades que no saps d'on surt, que sempre és una suma de factors. El text sí que és veritat que té un ingredient que jo sí que crec que és indispensable, que si no hi és mai tindràs un èxit, que és l'honestedat. Crec que si escrius des de l'honestedat, si escrius des de la teva veritat i no t'enganyes a tu mateix ni intentes vendre al públic una moto que no és, ja tens un dels ingredients essencials. I aquí hi és. Aquí, evidentment, hi ha molts altres factors. Hi ha el recorregut internacional que ha tingut, hi ha l'Emma, i el Dafnis, i el Josep Maria Mestres, que ho ha dirigit amb una mà mestra, mai millor dit. I aquí hem tingut la sort que tot ha encaixat.
Ara ho deies, eh? Emma Vilarassau, Dafnis Balduz, Josep Maria Mestres... Què penses quan veus l'obra per primera vegada representada?
Doncs és molt similar al que veig, al que penso quan la veig ara, quan ja l'he vist 25 milions de vegades i l'he vist en mil idiomes i la veig aquí a la Villarroel amb aquesta veritat que tenen l'Emma i el Dafnis, tan crua, tan pura, i que els tens tan a prop. Tenen ells una cosa que fa que tinguis la sensació que la veus per primera vegada. I mira que l'he escrit jo, que fa 6 anys que l'he escrit, que l'he vist mil vegades, però jo passo pel teatre i em quedo enganxat un altre cop i m'emociono. És que és molt fort el que fan aquesta gent.
Mira, Guillem, jo l'he vist, l'he vist dues vegades i la tornaré a veure. I les dues vegades he plorat com una toia. Tu vas plorar escrivint-la?
Sí, va ser molt dolorós. O sigui, és el text més dolorós que he escrit mai. Jo estava escrivint i havia de parar d'escriure perquè m'agafaven atacs de plorera, no perquè el que escrivís fos bo o dolent, senzillament perquè estava tocant unes tecles personals meves íntimes molt, molt delicades, que tenen a veure amb la meva família i amb la meva identitat i amb moltes altres coses, i ja et dic, va ser un part dolorós.
Parlàvem abans de l'èxit de l'obra de teatre, però què és l'èxit per Guillem Clua? Tu creus que estàs en un moment d'èxit?
Sí, però no perquè m'estiguin donant premis o perquè estigui viatjant pel món. Per mi l'èxit és algo tan senzill com seguir escrivint, tenir algo a dir, tenir l'oportunitat de fer que aquesta història que tens a dir arribi i que quan arriba toqui l'ànima de la gent, que els faci reflexionar, que els faci fer una cosa bonica al sortir del teatre, o que els faci riure. És que m'és igual. Per mi això és el privilegi màxim que té un creador. I és el que aspiro sempre. O sigui, jo no funciono amb metes de vull guanyar un Goya o aquestes coses. És que això no, per mi, a mi no em funciona. Jo, mentre pugui seguir escrivint, ja seguiré pensant que tinc èxit.
I a l'hora d'escriure, Guillem, com t'inspires? És a dir, com comences a crear una història?
De vegades la història se'm presenta, no? Sí que busco, evidentment, llegeixes premsa, passen coses al teu voltant que et fan reflexionar o et generen preguntes, i com que no tinc la resposta, doncs escric per intentar entendre-ho, no? I després és molt caòtic el meu sistema. Hi ha vegades que ho escric tot en un mes, hi ha vegades que em passo anys intentant trobar una idea. No hi ha un sistema clau per escriure, en el meu cas.
Abans ho comentàvem també a la presentació, sortim de l'Oreneta i anem uns quants anys enrere. Dèiem que havies estudiat a la Universitat London Guildhall, a Londres. Com va anar? Com ho recordes tot plegat allò?
Molt bé. Bueno, va ser un Erasmus. Amb tot el que significa Erasmus, quan tens 20 anys, vas a Londres, surts a la ciutat per primera vegada, vas estudiar moltíssim tot el dia tancat a la biblioteca, vamos. No, va ser una festa, evidentment, va ser meravellós. I, a més, una ciutat com Londres, jo acabava de sortir a l'armari pràcticament, vivia tot allò per primera vegada, va ser magnífic.
2023, creus que encara a dia d'avui costa sortir a l'armari?
Sí, bueno, hi ha tantes realitats com persones LGTBI. Afortunadament vivim en un país on és més fàcil i on està més acceptada la diferència i la realitat LGTBI. Però estem vivint en un moment, malauradament, que hi ha una contraofensiva reaccionària que vol tirar enrere tots aquests avenços que hem tingut i fins i tot tirar enrere lleis que nosaltres abans, bueno, fa molt temps que estem donant per sentades que existiran sempre. No és així, hem d'estar sempre alerta i això no només afecta els nanos que surten de l'armari, sinó els que ja fa molt temps que estem fora i que volem gaudir d'uns drets i garantir-ne d'altres per gent que encara no en té, com les persones trans o les persones no binàries, que acaben de tenir una llei que està a les beceroles i que encara s'ha de millorar molt.
Què falta perquè tot això sigui possible?
Falta, és que no falta, vull dir, no és una barra d'aquestes que et carrega un programa i et diu 75% completado, això no funciona així, no té final, això. Quan arribar a la normalització és com una pastanaga que tenim al davant i que ens permet seguir avançant, però mai arribar un dia que diem, mira, ja està. No està, perquè sempre hi ha gent que estarà en contra sempre i no hem de deixar de lluitar mai.
Ho dèiem, et formes a Londres, acabes escrivint obres de teatre que es van representar també a Londres, també es representen a Nova York, dues capitalitats del món de la cultura, i ja que parlem de dues capitalitats del món de la cultura, deixem preguntar-te per això. A casa nostra cuidem prou de la cultura?
No. Perdó, per ser tan malament.
Claríssim.
Però no, la cultura no interessa a la classe política en general i, malauradament, com que no hi ha aquest suport institucional, econòmic i a les empreses culturals, que fa que no acabi sent una opció vital per la majoria de la població. Evidentment, hi ha moltíssima gent que té aquesta necessitat de llegir en el teatre, en el cinema, però des de les institucions això mai ha sigut una prioritat i esperem que això de mica en mica vagi canviant.
Ara en parlaves de les institucions, però la gent de peu, cuidem prou de la nostra pròpia cultura?
Sí, la gent... El que passa és que la cultura amb C majúscula impresa en marbre que no es pot tocar i que és inassequible i superintel·lectual. Per mi això és una petitíssima part de la cultura. La cultura de la gent, que és moltíssimes coses diferents, superdiversa, dinàmica, i que va des d'un concert que podem veure a Plaça Catalunya fins als memes més absurds que ens podem trobar a Twitter, fins a la nostra llengua, les nostres llengües barrejades i bastardes que es van contaminant les unes a les altres. Tot això és cultura, tot això és positiu i la gent ho disfruta d'una manera molt personal i que sempre seguirà existint.
I ara que l'Oreneta és al teatre, quin moment viu el món del teatre?
Bueno, ens estem recuperant d'un cop molt fort que va ser la pandèmia, va ser un cop gairebé mortal i que ho ha sigut per molta gent a nivell econòmic, vull dir, moltes companyies han hagut de parar, teatres que han tancat, estem recuperant molt a poc a poc una no diria normalitat, perquè sempre estem mig malalts, no? El món del teatre és un malalt crònic, però la gent torna als teatres de mica en mica, ha perdut una miqueta la por i està reprenent l'hàbit i esperem que segueixi així.
També la gent jove, Guillem, és a dir, al teatre li falta cridar a un públic jove que no té com per costum anar al teatre?
Sí, i sempre ha estat així, també no és algo nou. I hi ha iniciatives que estan molt ben encaminades perquè vinguin joves al teatre. Crec que els teatres públics tenen una responsabilitat afegida per a fer que això sigui possible i, sobretot, treure'ns les tonteries de sobre i no voler allisonar i no voler fer creure als joves que el que els hi convé és veure aquest tipus d'espectacle, perquè els joves saben perfectament el que volen i no hem de tenir por a l'entreteniment, ni a ser comercials, ni a destruir l'idioma, ni tantes altres coses que de vegades es diuen que els joves no aprecien o que no valoren la cultura com ha de ser. Siguem més humils, escoltem els joves realment el que volen i donem-los el que demanen.
Fins al proper 28 de maig, que podeu veure l'Oreneta al Teatre Villarroel, si et pregunto per futurs projectes.
Doncs n'hi ha afortunadament molts, però no et puc parlar de cap.
Ni un.
No, estic preparant una pel·lícula i poca cosa més et puc dir.
Guillem Clua, moltíssimes gràcies.
Està un plaer
conversa, que vagi molt bé.
Un plaer.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a partir de les 8, Camins, el magazín de la vesprada amb Rafa Sanahuja i la resta de la banda.
A Ràdio Estel.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Ha! Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. Els dilluns són Òpera Rock a La Caravana de Ràdio Estel.
minuts que passen de les 4 de la tarda d'aquest divendres, tranquils. És divendres, no ens hem mogut de dia. Maria Boronkova, directora d'escena, divulgadora musical. Què tal? Bona tarda.
Molt bé.
Com estem?
Amb moltes ganes de començar i fer cosetes. Sí, la veritat és que sí.
Activa i solidària, diu la cançó.
A tope.
Que bé.
Sí. Abans que res, he de fer una petita fe de rates.
Ah.
Sí, perquè la setmana passada que havia de sonar Bach, no va sonar Bach, va sonar el Salut d'Amor. I jo vaig dir, ai, Dios mío, que
error. No, però va anar bé la cosa.
Sí, va anar molt bé, el que passa que el compositor era Ronnie, ¿vale? No era Franz Lehár, sinó Edward Elgar. No me vuelto loca, tuve un pequeño ahí despiste.
Això si no ho dius ningú serà.
Ja, però jo sí que ho sé. I com que jo sí que ho sé, necessitava corregir-ho i ara li dedicaré un dia un programa a l'Edward Elgar perquè això no pot ser.
Està molt bé.
I ja està, hasta aquí la aclaració important.
Va, correcció feta, de què ens parles avui?
Doncs mira, us porto de nou una obra per petició popular. Per què? Doncs perquè al Palau de la Música, entre d'altres òperes, s'està representant La Flauta Màgica.
Home, clàssic de clàssics, eh?
Sí, correcte. Però em diuen, és un clàssic de clàssics, tothom sap de què va, però no. La veritat és que no muy bien.
Ara.
I em diuen, és un poco caòtica, Maria.
És un mica enrebaçat.
Podries explicar de què va? I jo, por supuesto.
Hombre, aquí estoy yo, ¿no?
Hombre, vuestros deseos son órdenes. I és que, a més, a mi m'apassiona analitzar La Flauta Màgica, m'encanta parlar d'ella, i és que té tants matisos i tantes coses per dir que estic contenta.
Podem dir ja que estem enamorats de Mozart?
Podem. Efectivament, és de Mozart. Curiositat, cosa nova que he après, que no sabia.
Compte.
Saps que Wolfgang vol dir camí de llops?
Com?
Sí, el nom de Mozart és camí de llops. Sí, Wolfgang, sí.
Està molt bé.
Bueno, coses que he après, eh? I les
Camino de Lobos, Amadeus...
Sí.
Amadeo.
Amadeo, Mozart. Sí,
molt
fantàstic.
Molt bé.
Vinga, va. Doncs anem amb aquesta obra que ell va composar el 1791 i l'estrena la va dirigir ell mateix tan sols uns mesos abans de morir. El libretto l'escriu juntament amb el seu col·lega, Manuel Schikaneder, que ja vam comentar que era un masón, i té dues lectures.
Té nom de súper, eh?
No, Joan.
Schikaneder.
Sí.
No?
Sí, però si ho diguéssim en plan xicanada, ja està, saps? Ja està. Bueno, parece un brioix. Però da igual. Sí, és que em distreus, Joan.
Perdó. Faci.
Va, dèiem. Per un cantó tenim que és un conte de fades i de ciència-ficció on s'enfronten la llum i la foscor, al més pur estil Star Wars, Harry Potter, estamos al dia, no?
No es van inventar res, aquests.
Absolutament. I per altra, és un pamflet publicitari sobre la maçoneria.
Com d'aquí?
Absolutament. Així que què faré? Doncs avui us explicaré una miqueta de totes dues, perquè... Què passa? Que la cosa maçònica necessitaria com a mínim 5 programes perquè té tela marinera. Vale? Així que simplement us deixaré les claus per aproximar-nos una mica a l'assumpte i a partir d'aquí ja podeu investigar vosaltres i analitzar La Flauta Màgica, que us ben juro que és molt i molt guai.
A mi em poses coses com aquestes, Maria, i em ve el cap Amadeus, la pel·lícula.
Home, per suposat, però perquè això que estem escoltant és super mega hitazo.
Sí.
Però clar, jo us porto una dada curiosa sobre aquest super mega hitazo, abans de parlar de l'argument. Perquè saps que això no és un tema original de Mozart, sinó que és un plagi...
No m'ho puc creure.
Sí, senyor.
No m'ho puc creure.
Que no ho sabies, això,
no,
eh? Patapam. Doncs és un plagi de Muzio Clementi i la història és ben peculiar i jo estic aquí per explicar-ho.
Ara.
Mira, al Nadal de 1781, Josep II convida els tsars de Rússia, vale?, per celebrar-ho, i decideix organitzar un duel de pianistes. Vale?
Oh, que xulo.
Sí, perquè a més feia molt poquet que s'havia inventat el piano i estava molt de moda. Així que va fer un duelo, superduelo, amb apostes de molts calés de per mig. Vale? Els combatents, com ja et pots imaginar, van ser per un cantó Muzio Clementi i per l'altre el camí de llops Amadeus Mozart. Però, què va passar? Que cap dels dos tenia ni idea de que allò era un duel. Ah? Així que los pilló a contrapié i en arribar allà van fer una mica el que van poder. Mm-hmm. Què va passar? Doncs la següent cosa. Clementi va seure al piano, que era un musicazo, un dia parlarem d'ell en detall, sí, i va tocar la seva sonata número 2, que conté aquest fragment. Atenció.
És absolutament mozarià, això, eh?
Bueno, era el classicisme, esclar, sí, és sí, l'època. Sí. T'has sonat aquestes notes?
Sí, molt.
Molt, oi?
Molt.
Bé, d'acord, aleshores, clar, què passa en sentir allò i en veure Mozart, que Clementi tocava tan polit i tan bonic i la peça era tan delicada i tan maca, sí, va dir, vaig a fer una demostració d'unes altres virtuts. I va seure al piano i va tocar, atenció, sisplau, això, que sonarà a continuació. Efectivament.
Ai, perdó.
Estrellita, d'on estàs? Home, en la versió catalana, quan les oques van al camp. Ole tu, Mozart, con tu toto gordo.
Perdó, eh? No li havia posat mai lletra jo amb aquesta cançó.
Doncs quan les oques
quan
van,
les oques
al,
van
camp.
Al camp.
Sí. I vosaltres estareu pensant, però quina tonteria és aquesta, perquè estan sonant les oques maleïts. Doncs no. Per què? Perquè el primer que va fer Mozart és connectar emocionalment a l'audiència. Va interpretar una peça que els va connectar directament amb la seva infantesa. Mm. I després, un cop de dir, vale, os tengo gente, va fer més de 20 variacions sobre aquest mateix tema.
Una fiera.
Sí, sí, bueno, que se sacó la pip, eh?
I tambos, evidentment... tambos. Mozart era el boss.
Ahí está, ahí está. Ah, claro que sí. Bueno, qüestió que Mozart es va declarar vencedor d'aquest duel. Mm. Absolut. I què va passar? Que 10 anys més tard, i en haver acabat Mozart ja de composar tota l'òpera, es va posar amb l'obertura. Cosa que ell feia sempre. Feia primer tota l'obra i després composava l'obertura. Que
boníssim.
Em sembla una genialitat, perquè així tota l'essència ja va carregada des de la primera nota. És que és un crac, és un crac. Sí. Qüestió. En aquell moment, per alguna raó, 10 anys més tard, Mozart va recordar aquells compassos de Clementi i va decidir treure'ls-hi tot el suc. I aquells escassos compassos que ja ho hem vist, que dura res, un minut, dos minuts, va convertir-lo en el superhitazo que és a dia d'avui. I què dius tu? I Clementi s'enteró? Doncs sí. Sí, es va enterar, corria per Viena just els dies de l'estrena, va anar allà i va dir, però esto que és? Però si esto es mi sonata número 2 convertida en un oberturón. Però no va muntar cap pollo, perquè el senyor Clementi era tot un senyor. Ell, tot digne, només sortir del teatre, va anar a imprimir ell, amb els seus calés, la seva pròpia partitura, i simplement va posar la primera plana. Aquesta peça la vaig interpretar jo l'any 1781 i Mozart estava present. Subtil, un Clementi subtil.
Boníssim, quina elegància, eh?
Oh,
estan ballant ara com reggaeton.
Sí, sí, perquè sí no es gusta, Mozart.
Val.
Però has vist, d'aquells quatre compassos, aquesta fantasia orquestra... És que és la bomba, és la bomba. Vinga, va, ara sí, anem amb l'argument, anem a posar-nos aquí en context, i començarem una mica amb la visió de conte de fades, d'acord? Com dèiem, al principi és un enfrontament entre la llum i la foscor, entre la fuerza i el lado oscuro.
Com de guia.
Sí. Mira, per un cantó tenim a l'equip dels dolents.
Val.
Darth Vader, en aquesta metàfora, sí, l'interpreta la reina de la nit. Sí, i ella s'ha convertit en la reina de la foscor perquè en morir el seu marit, un mestre maçó del nivell, va entregar el cercle de la saviesa solar a Sarastro, un altre compi, en comptes d'entregar-li a ella. I ho va fer, bueno, bàsicament perquè era molt masclista, perquè tota la maçoneria, tota ella, doncs l'hòstia de masclista, va, todo mal. Així que aquesta és una de les reivindicacions de Mozart en aquesta obra, i per això encara l'estimo més, ara, i més que no puede parar de crecer el amor. Qüestió, la reina de la nit es torna majareta i obsessiva.
Com d'aquí.
Sí, perquè l'enveja la corromp i el seu únic objectiu vital és robar el cercle a Sarastro a qualsevol preu.
Dolenta, ella.
Sí, és... bueno, dolenta no. Bueno, és que li han robat. Li tocava a ella, en realitat. Li tocava a ella. És que està mal. Qüestió, en el bàndol de la foscor també tenim a Pamina, que és la filla de la reina, que la pobra noia fa el que pot mentre la mare crida i s'enfada i odia molt fort a tothom. També tenim a tres dames al servei de la reina i són el braç executor. Mm-hmm. I, per últim, el contrapunt còmic, el bona gent de tot plegat, ara, perquè ens entenguem. Ell és Papageno, que és el caçador d'ocells de la reina. I Papageno és un dels meus personatges preferits, per què? Doncs perquè representa allò més terrenal, més senzill, més humà. I de nou Mozart fa aquí una maravillosa genialitat de les suyes. Perquè no li atorga grans àries dramàtiques ni cap moment de «Ah, espera, que me suicido!» No, perquè les persones normals van pel carrer cantorrejant coses, no grans àries dramàtiques. Clar. Així que Mozart alerta, identifica Papageno amb una cançó que ell mateix va composar quan tenia 5 anyets.
Amb 5 anys amb fa la cançó de Papageno?
Sí, senyor. Va ser una de les primeres composicions que va fer ell al piano per tocar amb la seva germana en aquelles famoses gires de Nens Prodigi, te'n recordes?
Sí, tant.
Així que reaprofita això com a símbol de la seva pròpia innocència i senzillesa. Per què? Doncs perquè aquest tema sí que el podria tararejar una persona normal pel carrer. Mm-hmm. Un geni. Mozart és un geni i no para de sorprendre'm mai. Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heißer und sassa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei altes Jung im ganzen Land.
Ara hem deixat de ballar reggaeton per posar-nos una mica el... No sé.
Perquè estàvem anant pel carrer, tararejant, si és que ja ho fèiem, si és que ja havíem anat el que havíem d'anar. Bueno, aquí farem una petita aturada, perquè la gent em diu, Maria, caçador d'ocells, quina professió és aquesta, de caçador? Què pinta una reina de la noche? Bueno, d'acord, doncs aquí estic jo us ho explico. Què passa? Que els ocells eren una part imprescindibles dels ritus iniciàtics de la maçoneria femenina.
Amiga.
I alerta amb la maçoneria femenina que realment les dones no podien ser maçones com a tal, no podien ser-ho sense la supervisió dels homes. No es consideraven lògies com a tal, sinó una espècie, diria, com d'apèndix estrany i secundari que havien de ser constantment supervisats per ells.
I ara?
Sí, todo mal.
No m'ho crec.
Qüestió, en què consistia els ritus aquests? Doncs, tancaven a les dones en una habitació buida i dins d'aquesta habitació només hi havia una espècie de cuenco o una espècie de bol, el qual tancàvem amb una tapa. Què passava? Doncs que si elles sentien la curiositat d'obrir-lo, sortia d'allà dins un ocell volant que representava la seva iniciació marxant.
Patapam.
Sí, cuau, prueba no superada.
Vaja.
No superaven la temptació i no podien seguir fent el camí del coneixement. I per això, Joan, necessitaven ocells, perquè havien de fer la prova amb els ocells, i si necessites ocells, necessites un caçador d'ocells, i aquest és el Papageno, el que proveeix d'ocells a la prova.
Sí que hi ha mar d'aquí, sí.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Seguim, va, que em perdo aquí a explicar. És que la maçoneria de... És que és un no parar amb la maçoneria, una cosa. Vinga, va, passem ara al cantó dels bons.
Va.
A la fuerza, vamos que a la fuerza. Ells representen el regne de la llum, del sol, de la saviesa, i el cap de tot això és el sacerdot Sarastro. ¿Vale? Ell és el posseïdor del cercle de la saviesa, i la seva missió consisteix en acabar amb l'obscurantisme que representa la maldat i la ignorància. I com ho farà? Doncs amb la unió de Pamina, la filla de la reina de la nit, i la d'un príncep que ha de superar una sèrie de proves per arribar al camí de la llum.
Tot en tot són proves, sí. Aquesta gent ho posa complicat.
Los masones son muy pesados con las pruebas. De verdad, son muy pesados. Somos pesados. Ya, ponme una oca y acabemos con esto.
Ja està.
Va. Qüestió, la primera cosa que decideixen fer és segrestar a Pamina, però amb raons entre cometes nobles, perquè el que volen fer és allunyar-la de la mare, perquè en aquell moment ella està absolutament cegada per la venjança. I un cop fet, la posen sota la supervisió d'un criat que representa la baixesa humana. Ell es diu Monostatos, i alerta perquè, atenció, el nom d'aquest criat ja ens indica per on van els tiros. Mono, uno solo, Statos, estat.
Ai.
Només un sol estat. Pensa en només una cosa, sí. L'entrecuix, correcte, El mononeuronal, l'encefalograma plano, ara, el mala gente.
Que estem sempre pensant en allò.
Sí, ara. I a Mozart no se li escapa, i per això ens posa aquest personatge. I clar, evidentment, no és precisament que cuidi molt a la Pamina, així que todo mal, la pobrecita. Però bueno, així comença la cosa. Context explicat i anem amb el primer acte. Esteu preparats?
Som-hi.
Apareix el príncep. I va vestit de japonès.
Mira-li.
Que per què? Doncs perquè ve de la terra del sol naixent, vale? Qui obtindrà la llum del coneixement ve de la terra del sol naixent. Metàfores, todo metàfores. Què dius tu? És japonès? No ho sabem, però és igual.
Podria ser que sí.
No importa, vale?
Vale.
O sigui, ja hem dit que això és un conte de fantasia i ciència-ficció, no ens atasquéssim. Aleshores, la primera cosa que diu Tamino en escena és ajuda, que per suposat és una metàfora que indica que ha de sortir de la foscor i de la ignorància. Però, a més, fora de la poètica, està demanant ajuda perquè una serp gegant l'està perseguint. Ai. I ell té un arc, però no té fletxes.
Per què vols un arc sense fletxes?
Perquè és otra metàfora, Joan. Ah. Joan! L'arc és la capacitat d'assumir un estat de coneixement, però la falta de fletxes simbolitza el fet de que encara no està preparat. Per què? Perquè ha de superar proves i renéixer.
Un altre cop proves?
Sí, tot el rato. Això és un no parar, d'acord? Qüestió, la serp és enorme.
Sí?
I Tamino no té com vèncer-la, així que es desmaia.
Ai, pobre.
Vale, patapam! Metàfora de nuevo, querido. El desmai representa l'entrada a la nova vida. Per emprendre el camí de la saviesa, Tamino ha de renéixer. I la forma de renéixer? Desmaio. I en aquell moment també estan en escena Papageno, que simplement passava per allí, i aquestes noies que sentim, que són les tres dames, que han anat a buscar Tamino per fer-li un petit xantatge.
Apa.
El pla és convèncer-lo de que alliberi a Pamina i, de passada, assassini a Sarastro, perquè així la reina recuperi la filla i el cercle de la saviesa solar d'un sol tret.
Patapam.
En un pim-pam, les dames maten a la serp, que, per suposat, és una altra metàfora, en aquest cas, de la temptació sexual, i per això la maten de seguida. Per què? Perquè el sexo viene, se va, fugaz, pim, pam, ja no està.
Correcte.
D'acord? Tamino desperta confús. Papageno s'atribueix el mèrit de matar el monstre. Les dames el castiguen, posant-li un candau a la boca, en plan, no te las des de guais, cállate, que el mérito no es tuyo, chaval. I comença el pla. Li ensenyen a Tamino un retrat de Pamina. I, evidentment, ell s'enamora a l'instant i, per suposat, accedeix a rescatar-la a canvi de poder-s'hi casar amb ella. Per ajudar-lo a la seva missió, les dames li donen una flauta màgica perquè el protegeixi en el camí i una celesta per Papageno, que l'acompanyarà en aquesta aventura. I a falta de mapes, que per lo que sea no hi van,
No
hi mapes, doncs li posa tres nens adorables que guiaran el camí dels aventurers.
Aquests els nens?
Aquests són els nens adorables.
Que angelicals.
Ai, són boníssimos.
Sí,
adorables, bueno. Adorables. Qüestió, a tot això, Papageno fa una visita a Pamina per posar-la una mica al corrent, que vendrà un príncipe maravilloso, que vendrà a rescatar-se. I ella s'emociona molt i, per suposat, s'enamora d'ell. Bicos potatoes, fantasia, vale? Da igual. Però atenció, alerta, perquè estem al classicisme i no al romanticisme. La perspectiva de l'amor és optimista, bonica, i ningú es vol morir,
ni matar, ni res.
És una que guai, llega l'amor a mi puerta, me hace ilusión. Chachi pistachi, chachi pistachi. Qüestió, què succeeix? Que Sarastro intercepta Tamino i Papageno i els hi explica que la cosa no és com els hi han pintat, que el regne de la força obscura els vol enganyar, però els ofereixen una alternativa, que és unir-se a l'ordre de la saviesa i entrar al regne de la llum, però, com ja hem dit, superant primer una sèrie de proves. La primera prova a la que s'ha d'enfrontar Tamino és no poder parlar amb cap dona.
Home...
Atenció.
Lletja, eh?
Clar, bueno, és una prova, maçones, cosites de maçones.
Sí.
A tot això, evidentment, la reina de la nit no se li ha escapat detall. Considera el fet de que Tamino hagi accedit a fer les proves de Sarastro és alta traïció. Així que decideix fer una visita a la seva filla i aquí ve una de les àries més famoses de la història de l'òpera.
Per Aquells il·lustrats com jo,
sí,
no ho intenteu sols a casa.
No,
no hi arribareu.
Hace pupa, sí. Hace pupa.
No hi arribareu.
Sí, i la gent pensa, no, això és un lluïment de la cantant Mentida Cochina. Tots aquests gorgoritos i aquestes notes tan agudes són perquè la reina de la nit està desquiciada, està cridant, està amenaçant. Perquè, bàsicament, li està dient a la seva filla o assassines a Sarastro o et desterro per sempre més i t'abandono de per vida. Vinga, va, fem un salt d'escena per alleugerir tota aquesta tensió tan terrible. Tenim a Tamino i Papageno que estan descansant de les proves i el príncep decideix tocar la flauta a ver què passa. I bum! Apareix Pamina, però recordem, ell no pot parlar amb cap dona. Mm. Així que aquella trobada que havia de ser amor i flechazo se convierte en una mala cita de first dates i aquella noia no entén res i acaba amb el cor partit en mil pedaços.
Vaja.
Però no desesperem, perquè un cop més estem davant d'una prova. Ella està tan desolada d'amor per Pamino, i recordem, no és el romanticisme, que es planteja suïcidar-se per amor. I això és el que els sacerdots consideren la prova de l'amor definitiu. I creuen que els verdaders mereixedors del cercle solar, si aconsegueixen passar les proves, seran Tamina, Pamina i Tamino. Així que, mentrestant, Papageno també troba l'amor, una papagena, i tot és feliç, i són felices. Por favor, ponmelos ahí, canturreando, por favor. Míralos.
Ai,
se quieren.
Que és maca, aquesta peça. Eh?
Volen tenir molts papagenitos. Veus? I nadie quiere morirse, ni matar a nadie.
Tot és màgic i bonic.
Són tots màgics
i
bonics i tal, i tot és meravellós. I què passa? Doncs, Pamina i Tamino aconsegueixen entrar en el cercle de la saviesa, superen les proves,
ara,
una dona per primer cop a la història, tot i que sea ficción, entra en el camino de la sabiduría, s'acaba l'obscurantisme, Papageno i Papagena tienen papagenitos, i tothom és feliç, molt savi i molt il·luminat, tots excepte la pobra reina de la nit, que s'ha quedat xafà. I d'això va, estimat Joan.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Quan parlem de la flauta màgica, jo no sé si estaràs d'acord amb mi, jo crec que a vegades es banalitza com si fos una òpera menor.
No, Dios mío, no sabeu nada. És que jo necessitaria...
Però passa o no passa?
Tres programes només per parlar-vos de la partitura, de la numerologia, què volen dir els tresos, què volen dir els cincs, què volen dir el primer compàs...
Jo trobo que a vegades s'ha vist com una comedieta de Mozart.
Per a nada. I està molt... Ojo, està molt guai que es vegi com un conte de fades, perquè ho és. Mm. Està molt guai que els nens ho vegin i ho disfrutin.
Però jo quan la torni a veure la miraré diferent.
Però cuidadín, clar, està plegada de simbologia. És una passada. Us convido a investigar i em sap greu no poder-ho fer més perquè és genial. Feu, sisplau. Investigueu.
Andrés, que ara està al Palau de la Música, eh?
Sí.
Per tant,
sí, més fàcil impossible. Més fàcil impossible,
sí, senyor. A Barcelona, al Palau de la Música.
Correcte.
Maria Boroncova, directora d'escena, divulgadora musical, com sempre, un plaer escoltar-te per la segona d'òpera. Per cert, dilluns que ve no, que és festiu.
Us trobaré molt a faltar.
El següent dilluns,
sí,
seguirem parlant d'òpera. I ja serà dilluns. No et pregunto què ens portaràs, eh?
No, sorpresa.
Ara. Gràcies, Maria, que vagi molt bé.
Gràcies, adéu.
Nosaltres que anem als serveis informatius d'aquesta casa i de seguida continuem amb més caravana i amb la recta final d'aquest programa parlant de televisió amb Marc Andreu i també ens acompanyaran Sergi León, Sílvia Muñoz, Núria Ros per parlar de Premsa Rosa. Fins ara.